Avui, 11 de setembre, Diada de Catalunya. La gran pregunta és per què és l'11 de setembre la Diada de Catalunya. L'11 de setembre, ja ho sabem, pràcticament tots ho sabem, no? Que sabem que va ser el dia que les tropes borbòniques, doncs, les tropes de Felip V, doncs, van fer caure la ciutat de Barcelona, no? Que era un dels reductes que quedaven a la Guerra de Successió Espanyola. En aquest cas, Barcelona defensava l'arxiduc Carles, en aquest cas. Però per què l'11 de setembre? Ostres, és que és una derrota, és que sempre és així, no? Jo ho tinc sempre molt això al cap, no? Per què això? Parlem amb el professor d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, perquè ens faci 5 cèntims, el senyor Àngel Casals. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bona diada, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Àngel. Escolta'm, per què la diada? Per què es va escollir l'11 de setembre com a diada de Catalunya?
Bé, bueno, de fet és una elecció bastant espontània. O, si volem, és una elecció per decantament. És a dir, hem de tenir present que durant tot el segle XVIII no hi ha memòria de la guerra, bueno, no hi ha memòria, o no es pot parlar de la guerra de successió, perquè, diguem així, encara es diu com a molt recent, i en el segle XIX, quan apareix el primer catalanisme, el primer de la Renaixença i després el catalanisme, el que busquen és, com en tots els països europeus, alguna cosa per commemorar. L'invent de les commemoracions nacionals, de fet, és un invent que comencen els corrents liberals i els corrents republicans, no? Que uns allò commemoraven la presa de la Bastilla, uns altres la Constitució de Cádiz. I per tant, clar, el catalanisme, quan comença a aparèixer com a corrent polític, també vol buscar-se una data de referència, no?
I llavors va escollir l'11 de setembre, però llavors per què escollir una derrota i un episodi més gloriós?
És que no es va escollir ben bé l'11 de setembre, és que va ser una cosa més complicada. És que la cosa és que un grup de catalanistes conservadors...
Sí?
Van decidir, el 1886, organitzar una mena de missa de difunts pels caiguts l'11 de setembre. Que és una cosa diferent. I llavors es va fer fins i tot una missa, amb una homilia, a càrrec d'un capellà de Vic, allò... I per tant, era una celebració com a molt catòlica, molt tradicional, molt d'ordre, a més a més. Sí. De manera que els sectors republicans i el catalanisme més progressista no hi van voler saber res d'això. El que ho canvia tot és que l'any 1888, quan s'inaugura l'estàtua de Rafael de Casanovas, o de Rafael Casanovas, a motiu de l'exposició del 1888, la gent que feia aquestes misses decideix acabar la missa anant en processó a fer una ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanovas. Això és l'origen de tot.
D'acord.
Per tant, no és que algú digués això sigui la Diada Nacional, sinó que simplement era una commemoració pels difunts, pels herois de Barcelona, la defensa de l'11 de setembre, no?
D'acord.
Simbolitzats en Rafael Casanova. Hem de tenir present que llavors se sabia el que se sabia de la història de l'11 de setembre. Per tant, era tot molt basat en el mite, més que no pas en la realitat històrica.
D'acord.
El que passa és que, posteriorment, no a la missa, sinó a la commemoració a l'estàtua Rafael de Casanova, s'hi van afegint entitats, no?, que van fent ofrenes florals.
D'acord, gent que se va afegint al carro d'aquestes ofrenes, no?
Exacte, sí, perquè ho troben, els hi sembla bé, els hi sembla bonic, i a l'estàtua és anar allà a deixar unes flors, vull dir que, en principi, és una reivindicació d'aquestes catalanista patriota de finals del segle XIX, així com, si volem, fer una mica càndida, no?
D'acord.
Però al mateix temps hi ha altres sectors, aquests sí, més radicals, republicans, etc., que comencen a fer el mateix per fusar les moreres. I això comença a finals del segle, a partir del 1890 i escaig. Aquests sectors no volen saber res de l'estàtua de Casanova ni de les ofrenes florals, perquè ho vinculen al catalanisme catòlic.
Sí.
I se'n van a fusar les moreres, a fer allà un acte polític molt més reivindicatiu, etc. Això comença a prendre una certa volada a partir del 1901. El 1901, a més, hi ha el primer intent de boicot de l'11 de setembre per part dels grups larruxistes. que van allà a insultar la gent que va fer l'ofrena floral, etc. La qual cosa que va donant peu a les intervencions policials a partir d'aquell moment.
Sí, allò ja va començar la qüestió amb catalans cadascú per la seva part. A mi jo me'n vaig al Fossar de les Moreres, jo me'n vaig a l'estota de Rafael Casanovas i després venen els larroxistes. Vull dir que des d'un bon principi ja tenim cacau aquí muntat.
Bueno, entre les fosades de les Moreres amb els altres no tenien massa.
Perdona, Àngel, pots posar-te bé el micro ara, a veure si et sento. Ara et sento bé, ara molt millor, sí.
Val. Sí, doncs el que et deia, bueno, els republicans no es barallaven amb els altres. Ells feien una cosa i els altres feien una altra.
Sí, sí, no em refereixo a baralla, em refereixo que, mira, jo ho celebro així i ho faig d'aquesta manera perquè no estic d'acord amb el que tu fas, bàsicament això.
Sí, sí, però en aquell moment ningú parlava de que això fos la Diada Nacional, eh?
Encara no estava oficialitzat com a Diada.
No. Què va. Això era una commemoració del catalanisme.
D'acord.
I llavors, que és una commemoració que a mesura que es va fent massiva, i això comença a passar, comença més al segle XX, ens trobem, d'una banda, que els sectors roxistes, clarament anticatalanistes, comencen a intentar boicotejar l'acte, i de l'altra, que el govern espanyol, sobretot a partir del 1905, comença a detenir a la gent que participa en aquestes activitats. Carai, comencen a haver detencions,
sí.
Per exemple, però detencions no d'elements revolucionaris, eh? Vull dir, van detindre, per exemple, Folky Torres.
O sigui, qualsevol persona o entitat que participés en aquest tipus d'homenatges eren detingudes, en aquest cas.
Podien ser
detingudes.
Sí, sí, i anava allà, i no només la policia, l'exèrcit, perquè es considerava que allò era una mena de traïció a la pàtria, i per tant era el propi exèrcit el que exigia les detencions i el càstig de gent, no?
Sí, sí, carai.
Això portarà a que l'any 23, quan arriba la dictadura de Primo Rivera, queda absolut i radicalment prohibida qualsevol ofrena floral a l'estàtua de Casanovas o qualsevol concentració l'11 de setembre, perquè això, a més, s'havia extès per altres municipis de Catalunya que també organitzaven la seva pròpia celebració. És a dir, el catalanisme sí que n'havia fet d'això una diada de mobilització,
sí.
I quan s'oficialitza finalment com a Diada Nacional és amb la Segona República.
D'acord.
Sí, a partir del 1961.
A partir del 1961 és que algú, bueno, suposo que seria la Generalitat en aquest cas, que escull l'11 de setembre com la diada oficial de Catalunya.
Exacte.
Bé, i des de llavors fins ara?
El 31, des de llavors fins ara no, perquè, clar, amb el 39 el règim franquista torna a prohibir.
Sí, evidentment, sí, clar.
La commemoració.
Sí, sí.
I la primera que es torna a commemorar és el 1976, però en aquell moment les autoritats de la transició, que el que llavors era governador civil de Barcelona, que era el Sánchez Terán,
sí.
Permet una celebració de la diada sempre i quan no sigui a Barcelona. I per això la primera celebració, la del 76, va a Sant Boi, que és el lloc on està enterrat Rafael Casanova.
D'acord. I també s'ha conservat, doncs, aquesta tradició d'anar també a la tomba de Rafael Casanovas a Sant Boi.
Exacte.
Ostres, que curiós tot això. Doncs és tot un què, eh?
Sí.
No sé si ho sap, però jo t'ho pregunto. El 31, quan s'oficialitza l'11 de setembre, com la Diada de Catalunya,
sí.
Hi ha altres alternatives? És a dir, clar, tenim aquesta alternativa perquè ja és una qüestió que popularment i espontàniament surt, com ben molt bé has explicat, Àngel, sí. Però quan hem d'oficialitzar una cosa, no sé si tira per la part popular o dic, bé, és que tenim altres alternatives. Jo què sé, se'm passa pel cap el 23 d'abril, Sant Jordi, o jo què sé, la defensa de Montjuïc, coses així.
És que, clar, no, és que el 23 d'abril no és una... a veure, el 23 d'abril, Sant Jordi,
sí.
que és el patró de Catalunya, i a més, la Generalitat organitzava actes per Sant Jordi des del segle XV. És a dir, des del segle XV...
Encara més.
Sí, en el segle XV la Generalitat ja organitzava cada any una missa solemne per Sant Jordi, diguéssim, no? El que passa és que en el segle XIX i en el segle XX, clar, com a Catalunya, com totes les nacions europees, el que buscaven era una data simbòlica d'allò que en diríem de construcció nacional o d'identitat nacional.
Parlem que Sant Jordi no és, no és tan reivindicatiu, més enllà de les roses i els llibres, que no pas l'11 de setembre. Parlem d'una reivindicació, en aquest cas.
Exacte, però és que, a més a més, si ens fixem, no trobarem cap nació d'Europa, o pràcticament cap nació d'Europa, que tingui com a diada nacional el dia del seu patró. Sempre és un altre dia. El dia del patró pot ser festiu, també, però Espanya té el 12 d'octubre, França té el recordatori de la presa de la Bastilla, Alemanya la data de la seva unificació, Itàlia doncs té com a festius la data de la unificació i la fi del règim feixista, i ningú té una festa patronal com a diada nacional, no?
Entenc.
Per tant, aquest és un debat una mica estrany, que només es produeix aquí.
No, perquè sempre és una curiositat, és a dir, que l'11 de setembre acaba on acaba, primer per un inici popular des del principi, sí. Va començar com una qüestió reivindicativa popular i ha acabat sent una oficialitat per aquesta reivindicació, bàsicament. Aquesta seria l'explicació, la recerca d'una reivindicació d'un poble. Doncs, senyor Àngel Casas, professor d'Història Moderna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres, a disposar.